ha estat ben acollida.
Pues bueno, los turistas muy bien, la verdad. Se lo toman muy bien porque al final es un paseo. Están contentos porque pueden ir andando tranquilamente, van las bicis también.
Són les 10:04, les notícies tornaran a IB3 Ràdio a les 8 del matí.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La conversa d'avui té molt bona pinta perquè ens hem ajuntat en tres grans conversadors creatius, inquiets, actius. Confessam que han triat les paraules polisèmiques de la setmana un poc pensant en ells, perquè sabem que mots com mot o ferro els han de tocar sí o sí la fibra.
S'obren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules, vermut, patates, olives, paraules molt curtes, pi, paraules molt llargues, esternocles, mastoïdeu, paraules molt fàcils, mamà, paraules difícils, obliquitat, i jo ja sé, me falten paraules.
A nosaltres també ens falten paraules de vegades perquè cada dia hem de trobar una paraula polisèmica, però que doni joc, que doni una micona de joc. I jo crec que les paraules d'aquesta setmana, que són pinta, mot, ferro i fibra, en donen bastant, sobretot a les persones que ens acompanyen. Pere Suau, com estàs? Benvingut.
Molt bé, molt bé, molt bé. Com sempre, un plaer ser aquí.
Que bé, Mar Suau, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, gràcies.
I Xema González de Lozo, jo benvingut.
Hola, com estàu?
Molt bé. Heu sentit que bé se sent en Xema? Vos heu d'apropar un poc més els micròfons? Com si l'estimàssiu.
Molt bé, l'estimam.
Com si volguéssiu dir-li alguna cosa hermosa a cau d'orella i de cau de micròfon. Què vos pareixen les paraules d'aquesta setmana?
Les paraules sempre donen jot, segur que sí.
Idò, Pere Suau, mot.
Em parlaven una miqueta abans d'entrar en directe, que és una paraula que no se fa servir gaire, però jo he comentat que record que familiarment sí que fèiem servir, o jo he sentit en el meu predint, la paraula motar. Motar per, i existeix, és a dir, motar per parlar. I sobretot ho deien quan algú no parlava. Quan algú anava a un lloc i pràcticament no deia res, deien, avui no ha motat res. Me'n recordo aquesta expressió, no? I l'he cercada en el diccionari, no apareix com a paraula normativa, però sí que apareix en el cove moll, I me recorda, no, aquesta infància quan qualcú deia això, que no ha motat res, i evidentment la paraula mot com a germana o sinònima de la paraula del mot paraula, evidentment és molt rica i té moltes accions que bé, que després en podem anar a parlar.
Que xula, xula. Ara, mentre xerraves, he mirat aquí a Rodamots, que diu mot... usat generalment en frases negatives. No gosaven motar. S'estaven quiets en un racó sense motar. I diu que ve del llatí vulgar mutum, que és xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu- servir també de manera onomatopèica. A veure, Marc Fèlix, mot o mot.
Estàvem parlant abans de que venguessis tu, que com que jo no som catalanoparlant de llengua materna, a jo la paraula mot, no me diu res. O sigui, perquè a Eivissa, que és on jo he après català, no l'he sentida mai. Llavors, he de pensar en paraula per tenir alguna connexió, no? I sí que m'ha vingut el meu sogre, eivissenc, que per ell era superimportant la paraula. Mm. O sigui, per ell, un home de paraula, un tracte quan donaves la paraula, era, o sigui, igual que anar al notari. I el respectava, encara que després tingués altres oportunitats millors, no? I quan una persona no respectava la paraula donada, entrava una categoria de non grata, era impossible que fes un negoci amb aquesta persona perquè la paraula era molt, molt important. I trob que és guapo també això, no? El respecte, m'he compromès, jo compliré, no? I això és el que m'ha vingut.
Molt bé, molt bé. I a tu, Xema?
Jo he de confessar també, un poc com la Mar, i en menor mesura com en Pere, que tampoc és una paraula que per mi sigui massa usual, però sí que m'adu a... Bé, en aquests arcaïsmes, no?, que conservam el nostre català oriental, i a mi personalment me sona més bonica, me sona millor que paraula, no?, dir mot. I l'empleï així, però d'una manera, diguéssim, que conjuntural, no puc dir molta més cosa. I també estic molt d'acord amb el que planteja la Mar, no?, aquesta concepció de mantenir sa paraula. Jo també, bé, tinc aquesta manera de fer a prop, tant a sa família com fins i tot a gent que no és família però som molt estimats, no? I aquest valor de sa paraula per damunt dels contractes, crec que, no sé, crec que és algo que hauríem de conservar.
I de mirar-ho també, que dius el Cove Moll, que parla d'agafar o prendre el mot, o del mot que es exigir algú que compleixi allò que ha ofert. És a dir, que compleixi la seva paraula, no? Ja veus la riquesa del vocabulari. No sé si vosaltres, jo crec que en Pere més que nosaltres, jugueu amb mots.
Home, en el final, en el meu cas, per les meves dèries poètiques, jugar amb les paraules és pràcticament una de les meves feines quan t'escric, no? I és diccionari, i l'altre dia ho comentava amb un company, no? Avui en dia sí que tota la tecnologia i tot el món informàtic ha fet que tenir recursos lingüístics i recursos lèxics sigui relativament fàcil. Per exemple, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, només posant una sèrie de lletres ja te surten totes les paraules com comencen. Vull dir que hi ha una capacitat de jugar que es bo de fer avui en dia ser rich lingüísticament. El que passa és que després es veurà que, per contrapartida, jo crec que les converses i la manera de parlar de la gent cada vegada és menys rica. I cada vegada és... I tal vegada aquest sigui una de les limitacions de la societat actual, no? Que cada vegada contempla el món des de menys paraules, i això, en el final, no deixa de ser una mirada més petita i més castrada de la realitat, jo crec, no? I per tant, per això crec que hem de reivindicar els mots, hem de reivindicar les paraules, perquè si existeix una paraula és perquè darrere ella hi ha alguna cosa, i si la perdem també se perd alguna cosa. Això que hi hagi tres paraules que signifiquen exactament el mateix no és real en el 100%, no? Per tant, si se'n perd una, alguna cosa s'està perdent.
Per cert, a casa vos han dit mai, és que ets el darrer mot d'escredo.
D'escredo, no havia recordat aquesta... Sí, sí, sí.
Aquesta és una gran expressió, també, allò de poca importància. Bé, no sé si t'ho diu no, a vegades mos ho deim nosaltres mateixos, que me sent com el darrer mot d'escredo, que no me fa aquí cas ningú, no?
Jo no m'ho han dit, però ho era.
És una expressió que ara feia molta estona que no havia sentit, i sí, és una expressió que record quan era més nin, que se deia molt.
Sí,
no?
Se deia molt.
I amb això que dèiem, no? Jo crec que si ara li digués a la meva filla de 12 anys, no entendria de què estan parlant. Si digués, ets el darrer mot d'escredo, no sabria què li estic dient.
No, perquè...
Ja està perdent també la formació, diguem-ne, religiosa, està perdent, i tampoc no deu saber que és ni escredo.
No, ni ho sabien quasi nosaltres. Jo sempre tenc una anècdota de quan era molt petitona, que te feien confessar allà a l'escola de monges i tu no havies fet mai res, no? M'inventaré alguna cosa, i degués ser tan dura aquella cosa que vaig contar que m'haren fer llegir resar el credo, i jo no me'l sabia. I vaig pensar, ai, Déu meu, me passarà alguna cosa. Vaig anar corrents a cercar el llibre de religió per llegir-me el credo i resar-li el credo. Ja m'he quedat salvada per la vida.
Sí, són coses que s'han perdut.
Mare meva, millor. En aquest cas, millor, millor. I no sé, Xema, tu, que també per professió creatiu, artista, antropòleg, músic, no sé si des del punt de vista de l'idioma, de les societats diferents que se troben, també hi ha mots comuns, no sé, l'importància dels mots, no?
Clar, jo crec que és algo que anem comentant de manera més o menys recurrent, i és que el llenguatge, les paraules, els mots, més enllà de sistemes de comunicació, són sistemes de pensament i de creences. I jo crec que el fet, ara no, ho comentàvem així, de, pues, el credo, no?, aquella cosa un poc, no sé, Jo crec que sí que me'l sé, encara. Jo crec que sí, grat un poc, perquè tinc aquestes desviacions. Crec que el fet de resar, més enllà de les creences o del valor religiós que pugui tenir, el fet de concentrar-se i donar-li la importància a certes paraules és una manera de meditar molt interessant. En el fons, la poesia, o molta poesia que fa en Pere, no?, amb aquestes connexions perses, sufís, està molt a prop d'això també. No? Crec que, no sé, donar-li la importància a les paraules des d'aquest valor de sacralitat, a mi em sembla algo molt, molt guapo. Aquests dies que està rondint, bueno, que sol anar per esglésies i tal, però aquests dies més, clar, he vist molt, molt sovint a les persones resant d'una manera quotidiana, que és algo que tenia un poc oblidat, i veus allà aquell moment, no?, on s'ajunta certa part de la comunitat i resant el rosari. Ostres, a mi, no sé, me sembla algo poètic, algo guapo, la veritat.
Que me fas fer pensar en aquests moments de concentració, aquest om, no?, aquests mots, aquestes paraules tan sonores que te fan mirar cap endedins. El rosari te fa mirar cap endedins, on al final vas fent aquella lletania, no?, aquella cançó.
Clar, i ara que dius això d'aquesta vibració, aquest om, vaig estar fa res amb una instal·lació que ha fet Nos Liberlaxe allà al Museu Reina Sofia de Madrid a partir de materials de la seva pel·lícula, de Cirat, que m'agrada moltíssim, i era justament això, la vibració, no? I a la pròpia Bíblia ho diu, no? Al principi va ser el verb, no? L'om, el hum, tot això, aquesta vibració. I després, quan tota aquesta vibració agafa forma de paraula, en el fons no deixa de ser com una mena d'escultura de la idea, del concepte, no? Jo no sé, crec que és guapo. Donar-li encara el pes a l'oració, crec que és interessant.
Teniu algun mot preferit o odiat? O això és impossible de dir.
No ho sé. Ara m'agafes, no? Mots odiats, en principi, no. Que m'agradin, n'hi ha moltes paraules que m'agraden. Per exemple, una que faig servir que m'agrada, és a dir, és rívol. La paraula rívol, que és una manera de dir errant, és una paraula que m'agrada. No me facis dir per què, però és una paraula que m'agrada. En principi, els adjectius acabats en vívol, que són poc utilitzats, a mi m'agraden.
Mangívol.
Rívol, agredívol, són adjectius que a mi m'agraden.
Jo no hi penso en una paraula, sí que m'he quedat amb la vibració, no? M'he quedat allí, ostres, que interessant, a part del significat semàntic, la vibració en si mateixa, que té una explicació científica, no? I tot el que vibra en aquesta zona del coll realment estimula el nervi vago, que és el nervi de la calma, del parasimpàtic, i te fa entrar a una altra claretat mental, no? Llavors, és interessant. A vegades, només el tema de la vibració. Llavors, paraules en la lletra M, mamà, o paraules així, són com més vibrantes i m'agraden.
I tu, com a experta en oratòria, no sé si hi ha mots també que fas servir allò com a d'ajuda, que pot ser suavitz en un discurs, capten atenció, no sé si existeixen aquests mots.
Sí, supos que te refereixes a les transicions, no? Vols parlar de diverses idees i les has de lligar d'alguna manera, no? Però sí que volia parlar del poder de la paraula parlada, no? La paraula oral, no? Que no, per supost, la paraula recitada, però també, o sigui, no és el mateix una idea que una idea parlada, enfatitzada, pausada, és una altra història, no? I jo crec que se pot canviar el món a poc a poc, conversació a conversació.
I això és el que fèiem nosaltres cada divendres. A veure, no volem canviar el món, però mentre vos passem companyia i activem també aquesta part de cervell un poc més crítica i que mos fa pensar, ja mos va bé. Ho dic moltes vegades, hauríem de quedar així fent una cerveseta. Jo avui he posat un poc de formatge de Menorca, sí, boníssim. Se pot menjar tot, però no deixar res. Però si anem a fer una cerveseta, facem una pinta, no? On the 4th of July, 1806, we set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks for the Grand City Hall in New York. It was a wonderful craft, she was rigged for a nap. Seven masts, and they call her the Irish Rover. Vinga, brindem amb una pinta, no? I amb aquesta bona música irlandesa, pinta a la següent paraula. No vos vull condicionar, Marc Fèlix, però si te dic pinta...
Pinta. Me fa pensar en dos coses. Una és, quina bona pinta que té això, no? Quan parlem d'aquesta manera, en realitat estan donant informació al que ens escolta de que estem accedint a una informació visualment. O sigui, igual és una bona idea, però dius quina bona pinta que té, en realitat estàs fent imatges al teu cerebre, no? I és informació, al final. Un dia parlàvem d'això, no? De quin canal sensorial és més utilitzat per tu, no? Pots utilitzar-los tots, però sempre tens un preferencial, no? I després, una altra cosa més que m'ha vingut amb la idea de pinta és... Bueno, jo som de Saragossa, és una ciutat una mica provinciana, i sí, me'n record quan, jo què sé, anaves amb amigues i te feien un escaneig de dalt a baix a veure quina pinta feies, no? A veure si anaves a prou ben vestida o no. I era una cosa que odiava, no? I quan vaig anar a Eivissa per primera vegada, no només me vaig enamorar de la illa i d'un eivissenc, sinó d'aquesta cultura de... No tinc ni idea de quin és el seu estatus social perquè les pintes no m'ajuden per res, no? I això me va encantar, no? Què més dona, no? Dona igual.
Però les pintes d'Eivissa d'una època, sobretot, són molt alliberadores. Allò era...
Bueno, si t'entens, us conto una anècdota. Clar. Jo vaig obrir una clínica veterinària allà i la primera o segona clienta que va entrar... tenia unes molt males pintes. O sigui, tatuada, no sé, feia com una mica de por. I li vaig dir a la recepcionista, ves alerta, amb sa caixa, no? Perquè, bueno, va ser la millor clienta que he tingut. Estava forradíssima, però tenia unes males pintes, saps? És que era una andorrana encantadora. Però, clar, sempre estaves perdut a Eivissa amb aquest tema, no? I això m'apareix interessant.
I també m'apareix molt interessant, que és molt subjectiu, que és tenir bona pinta o que és tenir mala pinta. Jo conec algú a qui li varen pegar una estirada després de missa, un senyor que tenia molt bona pinta. I deia, no m'ho hagués pensat mai, saps? Xema, pinta.
Clar, jo sóc... ser víctima de les meves males pintes. Vull dir, som conscient de que generalment tinc un aspecte un poc descuidat. Vull dir, me costa pentinar-me, no me solc afeitar. Els últims anys m'agrada vestir-me amb roba, sobretot del meu pare i del meu padrí, que està com passada de moda. Vull dir, de vegades això m'ocasiona certs inconvenients. Però també m'agrada molt aquesta idea de mimetitzar-me, sobretot amb els meus avantpassats i tal. I de totes maneres, t'he dit que inevitablement en el que penses amb una cervesa. O sigui, el primer que beben al cap, i sobretot sentint els Dubliners amb Shane McGowan i els Pogues, que per mi és dels meus músics favorits i un dels meus grups predilectes, no puc evitar pensar en una Guinness, una pinta de Guinness d'aquelles meravelloses... una tras altra, no? Vull dir...
Més de mig litre, per cert.
Un poquet més, no tant,
56.
No?
Més, sí, un poquet més de mig litre, sí,
56.
Sí, sí.
No sé, igual seria una ocasió per pensar d'on surt aquesta mida, per què aquesta mida?
Britànica, perquè els americans en tenen una que és una micona més petita. Ja ho sé, és vera. Bé, bueno, mira, farem pinta per una altra vegada, perquè vàrem baixar barrera amb el propietari de Shamrock, aquest pub irlandès que hi ha en el passeig marítim de Palma, i vam parlar de sa mesura, però es veu que no li vaig demanar d'on venia. Pere Suau, pinta?
Pinta bé, ja han dit una mica, no?, aquesta idea de va ben vestit o mal vestit. És vera que jo tinc tradició, no sé si és una cosa personal o del meu redol, a parlar més de pinta en es menjar. És a dir, deim molt, això té bona pinta o mala pinta. Quan qualcú va vestit, no feien servir tant aquestes. Però, en canvi, quan tu menjar t'entra molt bé per ulls, dius, oh, quina bona pinta. I després, evidentment, pinta també és sèstric que feien servir per pentinar-mos, no? I a mi, una mica relacionat, hi ha una expressió que m'agrada molt fer servir, que no sé si s'està perdent, i que... no s'escriu exactament igual, però se diu igual, que és obrir de pinta en ample, que és quan tots les finestres de pinta en ample, quan els has de bat a bat, i m'agrada aquesta expressió, no? Que no sé si s'està perdent una mica, i evidentment, no? És a dir, com ha dit en Xema, és a dir, pinta tots els que hem estat per Irlanda, Escòcia, és a dir, recordar aquell moment de pinta, un pub, amb aquell paisatge tan típicament atlàntic, crec que és una cosa que... No sé, recordo quan vaig estar a Escòcia, que era un estiu, no?, i que estàvem veient amb la meva companya una pinta, i a més ells hi afegien un xupitet de whisky de vora. Tenien com a tradició de borsa la pinta i després un... I estava parlant amb una dona allà i m'ha dit, però què fan dues persones de Mallorca en ple agost a Escòcia? Saps? Vull dir, a ells els semblava una cosa molt estranya, no? I a mi me sembla un dels llocs que jo he estat més vells i amb un paisatge realment que a mi el trobava com mòdo.
Uh-huh. En Xemai ja sabem que no se pentina, però es pentina amb pinta. És broma, Xema.
No, sí, és així, sí.
Jo no m'apentim pràcticament, per exemple, va, tenc bon cabell.
Però tu sempre vas guapa.
Però tenc bon cabell i se me queda així. Però vos pentineu, vàrem parlar, per cert, amb un senyor de Santander que fabrica pintes i raspalls des de l'any 1938.
Uala.
I seguien sent sa família, fabriquen pintes a porrillo, que dirien en castellà, i amb una patent perquè evitar la fricció dels cabells i que no se te caiguin els cabells.
I quin material, amb quin material?
Actualment són plàstics, però abans sí que feien servir banyes de toro i de vaca i després la tortuga, també.
Uh-huh.
Però, clar, t'explicaven que l'heu de recuperar l'entrevista, que primer potser feien 10.000 pintes a l'any i ara en fan 100.000 o més, o sigui, no sé quantes va dir, una barbaritat. Per tant, ara són plàstics, sí. Jo... Però les segueixen fabricant a mà, perdona, en la mateixa tècnica.
Jo no faig servir pinta.
No.
I, a més, es podria confirmar la meva dona que jo durant 20 anys vaig dur els cabells llargs i no els vaig tallar i mai me vaig perdre. És a dir, en sos dits feia no sé què i més o menys ho quedaven bé.
En Pere Suau sap que no partirà d'aquí sense ensenyar-me's una foto amb els cabells llargs. No te'n quedarà d'altre. Anem a fer una pausa amb la música de... que mos dugui a celebrar amb una bona pinta. Vinga, anem. Sí.
Tres ràdios, dial.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle d'avui, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Cossos en un principi estranys s'estimaren metàl·licament, els besos assuaviren l'esprou, les rebaves ardents del desitjos, l'estranyesa d'una altra pell sense tertografies encara. El foc encendé torxes noves en coves ignotes. L'estat com planxes de metall, argentíferes, retrunyien adustament, frestets soldadures flamejaven el plom, a l'estany sinople de les terícies.
Ara seguiríem, perquè mos tens aquí amb Adelits, Pere Suau, amb aquests sense cartografies encara del vostre treball. De bon canta, A Suau. I Suau és en Pere Suau, que nosaltres el tenim aquí. Que, ferro.
En primer lloc, moltes gràcies per posar aquesta cançó sense cartografies encara, que quan t'he comentat és perquè realment neix d'un vers de na Sílvia Plath, que ve dir que eren amants com a filferros que s'estranyien, no? I bé, no sé si coneixeu la poètica de na Sílvia Plath, sempre se veu en dimensions de plaer, però a vegades també de d'espró i de dificultat, no? Les relacions sentimentals que va tenir van ser complexes i complicades, no? I a partir d'aquest vers va néixer aquest poema, que és aquesta idea, no?, de que hi pot haver relacions en què inicialment, quan les coses encara no se coneixen, no saps si són plaents o si... És a dir, i era aquesta la idea. El poema intentava reflectir aquesta idea d'espró, de duresa, d'estranyesa, d'aquells que s'estimen per primera vegada, no? I bé, en Toni la musicada i en Pau la canta d'una manera meravellosa.
Toni Bujosa, que no sé si llegia una entrevista teva l'altre dia, és que ara no estic segura, però crec que sí que eres tu que deia allò de que la poesia està per ser cantada.
Sí, bàsicament el que deia venia a dir que la poesia llegida, en certa manera jo entenc que és com una espècie de contradicció en ella mateixa, no? Perquè la poesia, i era el que tu deies ara fa un poc, no? L'oralitat és molt diferent que la lectura silenciosa, no? I crec que si hi ha un gènere literari que està pensat per ser escoltat, és la poesia, no? Tal vegada una narració sí que un... La pot llegir més en lectura silenciosa, però un poema realment, originàriament, hauria de ser sempre recitat. Hi ha molts de poetes que diuen que mai donen un poema per acabar fins que no el se reciten ells mateixos en veu alta per saber si sona bé, no?
Mar... Na Mar m'encanta, perquè sempre escolta allà amb una passió i com que ho observeixes tot, Mar.
No, és que és preciós, encara estic vibrant en la cançó. Ferro, és la paraula?
Ferro, no? Ferro, 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 sí, m'ho anomenat lluny.
Ferro me recorda a l'expressió de voluntat de ferro, no? No precisament de rigidesa, sinó de compromís, una altra vegada, de si això és prioritari per mi... Seguiré i no tiraré la tovallola, no? Per exemple, com a mare, a vegades que la meva filla adolescent em fan ganes de dir adéu, apanya't, i no, ahir estiré cada dia. Hi ha moltes circumstàncies en la vida en les que tu decideixes que seguiràs allà encara que siga molt difícil, no? I això és el que em du la paraula ferro.
Hermosa idea. I a tu, Xema, ferro?
Inevitablement pensa en el material, en la pròpia matèria, i pens molt en l'ofici, en ferrer. Crec que... No sé si és un ofici molt usual ara, però històricament crec que el ferro, qui ha treballat el ferro, és gent poderosa. I crec que venim d'una cultura que està molt marcada per l'ús del ferro. Crec que no hem evolucionat gaire des de l'edat del ferro. I fins i tot a nivell poètic i rítmic, no? Moltes de les nostres músiques populars que ens acaben donant la rítmica vital tenen a veure amb les feines del ferro. Per exemple, el flamenc està molt, molt, molt lligat, no?, a les ferreries. I bé, molts cants de ferreria, en els fons, acaben donant una mètrica. És un poc el que m'ha sedut.
També vos recoman recuperar el programa on vàrem xerrar amb en Rafael Miralles, que és ferrer de Montuïri i té una feinada, per cert, que mos conta la professió.
És molt respectat i molt conegut, en Miralles. Sí.
I clar, tens aquests ferros, no?, que xerrava en Pere Desfilferro. Jo també penso en aquests ferros entorcillats, no?, aquestes escultures, capaç de donar vida en el ferro, amb aquestes façanes modernistes meravelloses, no?, de ferro.
És que és un poc allò que deia en Xema, no? El ferro és un element matèricament, jo crec que molt, molt poètic, no? És a dir, després té una cosa, no?, que el ferro va absorbint el pas dels temps i va canviant, no?, i agafa una bellesa molt especial, no? És a dir, i en certa manera aquesta cançó que hem escoltat abans és un homenatge, no?, també en aquesta idea del ferro, dels ferrers, de la forja, de ferro surt la paraula ferritja, que són com aquestes burbaies de ferro que queden. Jo record quan era nin que mos agradava anar a les fusteries, és a dir, ara ja s'estan perdent aquests oficis, però jo record que anaves a la fusteria i agafaves les burbaies de fusta. i els escampaves, però a les ferreries també, a les borbaies de ferro, no? Això que se... No sé, és un món que s'està perdent una mica. En parlàvem en una altra conversa, no? El tema de la fisicitat de les coses, de la cosa matèrica, s'està perdent, no? I els ferrets segurament són de les professions més aferrades en aquest món material, no? Perquè el ferro, a més, és mal de treballar i és consistent, i per tant, com d'enxamant, hem de mestir persones robustes per treballar-lo, no? I crec que això és un món molt vell. Després, quan tu dius aquestes escultures, acaben agafant una pàtina realment molt guapa.
I que l'edat de ferro és evolució, vull dir, en el moment del ferro, eh?
Sí, que jo crec que té un significat, això, molt poètic i molt mitològic, també. Me'n recorda el llibre famós de Mircea Eliade, no? De ferrers i alquimistes, no? Com ha estat molt relacionat. Sobretot el fer feina amb el foc, no?
Exacte.
Crec que són els senyors del foc, qui controlen i qui dominen el foc. I, per exemple, la meva part de familiar, per part materna, que som d'allà del nord, de l'antic regne de Lleó i tal, ja està molt vinculat a los mazos, que diuen allà, no? Que són molins d'aigua. Mm. Són molins d'aigua els que articulen els mazos amb els que se treballava el ferro. Crec que són això, cultures i sistemes de vida molt antics i molt arrelats, i això, el que diu en Pere, crec que és interessant més enllà de la pròpia utilitat, sinó inclús simbòlicament.
Uh-huh. Vaig a veure si amb aquesta cançó Pere li toca sa fibra a en Xema.
En tu tots els ocells ventes de venen, i jo quieta finestra davant la mar. En sentir el salat udol de l'embat, m'esbatant les persianes, m'esbatanes l'ànima. Ocells del vi, l'ànima persa, et cert en allò que som, i som tot allò que et certa, et cert en allò que som, i som tot allò que et certa.
M'acosta baixar el so i no continuar escoltant. Aquí tenim Ànima persa. T'ha tocat un poquet sa fibra, Xema.
És una preciositat. M'agrada molt. És que m'agrada molt també els arranjaments. O sigui, sa poètica és preciosa, la tenim.
En tu tots els ocells, ventes de...
Després també sa bou d'en Pau, no? És algo que també jo crec que tenim interioritzat, no? Que aquesta bou que en cert sentit a mi em sembla una bou neutra, no sé si efectivament ho és, però per mi és com un punt zero, no? És una manera de cantar molt, molt propera.
Molt propera.
Molt propera. I crec que els arranjaments d'en Bujosa són extraordinaris. Roques, no sé.
Avui vos haureu de pegar unes rondes.
Unes pintes, cap problema.
Unes pintes.
Mira, segueix que amb en Xema, tu que te toques a fibra. Fibra és a paraula. M'agrada molt més l'expressió tocar a fibra que no, jo què sé, anar a cos perquè has menjat molta fibra.
A mi les dues coses m'agraden molt. Me toquen la fibra en moltes coses, la veritat. Sí. És que és, no sé, en el fons suposo que és un tipus sensible. Mm. Sensible i esposat. També m'agrada que me les toqui. Vull dir que, sobretot això, en aquestes alçades de les pel·lícules que vivim, sobretot crec que deixar que les coses te toquin la fibra, en cert sentit, és fugir del cinisme, no? I en aquest temps que vivim crec que, ostres, necessitem ser tocats i sentir-se un poc vulnerable. Jo crec que això sempre és molt enriquidor. Mm. I després també com a fibra, pues, clar, la matèria, no? I indudablement també amb aquesta obsessió quasi sempre de sobre lo matèric, no? Les fibres, per exemple, ara estem fent un projecte molt guapo, tornant a Galícia 4 anys després d'aquells projectes amb el Mateo Fijó, ara tornant a fer un projecte sobre el lino, que no sé com se diu en català, però com se diu lino en català?
Lli, no? Sí, no, home, estic inventant. Lli, clar, sí, sí.
Idò, ara estem amb un projecte sobre el lli, molt, 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 molt guapo, molt estimulant, no?, que és aquesta fibra, el cànem, no?, el cànem sí. també. Sí. Però, bueno, sobretot això, permet que un se permeti ser tocat, no?, que la seva fibra estigui oratjada i disponible i disposada a ser tocada.
Mar, Fèlix, fibra.
M'encanta, Txema. Doncs pues és que quasi dir el mateix no està bé, no? Ten que dir una cosa diferent, però aquesta idea de que te toquin la fibra, no? I a jo realment quasi tot me toca la fibra, massa i tot, no? I, però també m'agrada tocar la fibra. Quan utilitzes bé la paraula i veus que la gent està sentint el que dius, també és quasi addictiu, no? I m'ha agradat molt el que has dit de la vulnerabilitat, no? És veritat. Avui en dia trobes poques persones que estiguen disposades a exposar-se, a que els toquin la fibra de manera vulnerable, precisament perquè s'assumeix que això és debilitat. I costa molt de temps adonar-te'n que la teva força està allà. El que passa és que, clar, és arriscat, no? Uh-huh. Llavors, aquest significat m'agrada molt. Després, com a veterinària, la fibra m'ha vingut, no?, la idea de la carn, que no és el mateix la part muscular que la part del greix, no?, i com això ha canviat, no?, quan jo estudiava i quan vivia en la meva família, el meu pare, que estava malalt del cor, la meva mare llevava tot el greix perquè era molt dolent, no?, i se menjava un poc oli perquè era molt dolent, i ara sabem que és boníssim el greix, no? O sigui, que ha canviat la percepció, tot és dinàmic, no? Llavors m'ha vingut aquesta imatge d'una peça de carn fibrosa, amb poc greix, perquè la meva mare el llevava.
Pere, fibra.
Fibra, que me toca la fibra? Moltes coses, com ha dit en Txema, no? I una és conversar. Conversar és una cosa que cada vegada me toca més la fibra, no? Cada vegada és un espai que sembla més estrany, perquè jo, que som professor d'institut, me sorprèn que darrerament me trob alumnes asseguts a davant la porta de l'institut i conversen a través del mòbil. I me fa pena, perquè... Però a la vegada també penso que són una altra generació, no? I ho comentàvem aquest cap de setmana, he estat amb uns amics a la Bretanya, i parlaven d'això, no? Parlaven de com s'està perdent l'hàbit de conversar, de contar-se coses, no? I això sí que és una cosa que me toca molt la fibra, no? I per això un espai com aquest m'agrada tant, perquè en el final crec que és la conversa on trobes allò realment perdurador, no? I... Evidentment, estic completament d'acord amb això que ha dit de la vulnerabilitat de les persones. Cada vegada m'agrada més aquelles persones que saben demostrar-se vulnerables. Però també, i precisament ve d'una conversa que hem tingut aquest cap de setmana, també com a contrapartida, no?, amb això, ja que estem en un programa de polisèmia, no?, i que tot és molt polisèmic, també que s'està perdent un poc aquella cultura... una mica de la robustesa davant el dolor, no? És a dir, tenia un company que me contava una neta familiar, que ara tampoc reproduiré, però que me venia a dir que li va sorprendre molt la enteresa i la robustesa de com el seu pare va morir, no? I ell me deia, crec que és perquè són una generació que han viscut d'una altra manera. I com va afrontar els darrers moments? Uau, ell me deia que l'havia deixat impressionant, no? I vull dir que ho dic amb aquesta dicotomia de les coses, no?, que m'agrada molt la gent que se mostra vulnerable, però també admir, no?, aquells que davant aquests moments de dolor també saben ser forts i saben mantenir robustos, no? És a dir, no ho sé.
És xulo.
Jo crec que va un poc lligat el que diu en Pere. Crec que mostrar-se vulnerabilitat o mostrar-se vulnerable és una mostra de fortalesa.
Ja.
Més enllà que... Tot i que la nostra societat actual si pugui semblar una mostra de debilitat.
Estan d'acord.
Crec que el fet de mostrar-te tal i com ets amb els teus defectes i en el fons te situa just en aquesta tessitura de poder sobrepassar els aparents límits, anar un poquet més enllà. O sigui, és el contrari, no? Crec que en aquesta societat sembla que ens ensenyen a mostrar-nos forts, poderosos, i que en realitat això... des del meu punt de vista, mos debilita. Uh-huh. Mos debilita. Sí, i que, al contrari, quan un... Això, té aquesta capacitat de mostrar-se feble, en realitat el que s'està fent és tenir aquesta capacitat d'afrontar el dolor, aquesta contradicció, els problemes d'una manera més entera, no? Més sencera.
Sí.
Però bueno, és una percepció.
No, estic completament d'acord. Jo crec que aquell que és capaç de dir que té por, aquell que és capaç de dir que demana perdó perquè s'ha equivocat, aquell que és que realment és fort, perquè en el final no li fa... No té por de dir qui és, no? Exacte. I no s'amaga darrere... I avui en dia, clar, en aquest món també, en què s'imatge i aquestes idees prefigurades tenen tanta importància, sembla que res t'ha d'afectar, segon com, i no, jo estic completament d'acord amb tu, completament d'acord.
Sí, i prova del que dius, Xema, és que t'atreveixes a mostrar-te tal i com ets quan estàs amb amics, que saps que t'accepten tal i com ets, perquè te sents fort, te sents confiat. O sigui, quan estàs fort, pots ser vulnerable, sí, totalment.
Sí. Bé, no sé, això, últimament que també he estat un poc envoltat de polítics i de gent així un poc indesitjable, no? Se sorprenen, no? Quan un diu les coses directament com troba que són o com... Se sorprenen, perquè estan... Sí, se suposa que són els poderosos, no? Se suposa que és qui controla o qui tenen el poder de decisió de fer unes coses o deixar de fer-les i tal. I quan un va amb certa naturalitat i espontaneïtat, s'inquieten, tenen por.
Vos veig molt fibrats...
Home.
Vos trobo molt guapos, però és que us sou. I a més, mireu quin bon color. Veniu tots tres amb un bon color. Se nota que ha sortit el sol.
Tu també, no? Tu també.
Ha sortit per tots, vull dir. Res, que com sempre, gràcies. Ja vos enyorava. Els mesos, les setmanes passen molt a poc, si no vos veig. Però suau, gràcies.
Moltes gràcies, un autèntic ple.
Marc Fèlix, gràcies.
Gràcies a tots vosaltres.
Xema González de Lozoyo, gràcies. Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara anirem amb un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és patrimoni.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 7. El mite. La biblioteca d'en Sebastià Font a Valldemossa se'ns va aparèixer com un oasi de pau després del caos de Menorca. Les parets, folrades de milers de llibres, semblaven esmorteir el renou del món exterior. Però mentre en Ramon vigilava per la finestra, encara amb el pols accelerat, i jo posava la segona lent de Fresnel damunt la taula, vaig notar que l'aire pesava. En Sebastià mirava el vidre estriat com si es trobàs davant un autèntic miracle.
Senyor Font, crec que no som conscients d'on ens hem ficat. A Maó no ens van atacar uns simples lladres d'antiguitats. Eren professionals, operaven de manera tàctica. Ens van posar una balissa de seguiment al cotxe i ens van disparar amb armes amb silenciador dins l'església.
Crist beneït! Sabia que aquest món era fosc, però arribant a aquests extrems... Vareu poder veure com eren. Vull dir, les podríeu reconèixer?
Jo no vaig tenir ni temps de reaccionar, però en Ramon s'hi va encarar.
Eren tres, però un duia la veu cantant. Vestia una jaqueta de cuir desgastada i es passava l'estona jugant amb un encenedor cipometàl·lic, obrint-lo i tancant-lo. Molt fred, sarcàstic i amb experiència militar, n'estic segur.
No són lladres de guant blanc, són sicaris. Escoltau, avui vespre faré un parell de cridades. Tenc contactes molt discrets a cases de subhastes internacionals i al mercat de l'art privat. Demanaré si algú ha contractat un equip amb aquesta descripció. Esbrinarem qui són i, sobretot, qui els està pagant.
Ens farà un favor, perquè és evident que som davant d'una operació finançada amb molts de diners. Vostè ens va dir que la xarxa de l'arxiduc era un mapa. Què estem buscant, en realitat?
Sí, vostè coneixia el mite, senyor Font. Per què ens va ocultar la magnitud d'aquesta història el primer dia? Per què ens va parlar només de farsa i refracció?
Perdoneu-me, Núria. Ramon, vos dec una disculpa. Aquest arxiu secret sempre ha estat considerat la gran fantasia de l'arxiduc, un conte de fades per erudits bojos. Quan vàreu venir amb la primera lent fa uns dies, em vaig quedar bocabadat. Vaig pensar que era una trobada aïllada, una peça única d'enginyeria. Però la segona lent demostra que la xarxa existeix, que el mapa és real i estic convençut de que sou capaços d'arribar fins al final.
El document que en Ramon va treure de la cançó de la Sibil·la, hi havia una frase. L'arxiu de la llum espera la foscor. És d'això del que estem parlant?
Exacte, senyoreta Sastre. L'arxiu de la llum. L'arxiduc Lluís Salvador va dedicar 40 anys de la seva vida a una obsessió que va mantenir oculta fins i tot a la família imperial. Considerava el vidre material sagrat de la humanitat per la seva puresa i la seva capacitat de doblegar la llum i no corrompre's. Durant les seves expedicions per la Mediterrània i el nord d'Àfrica, va dedicar la seva fortuna a protegir, adquirir i rescatar de l'oblit la col·lecció més gran de vidre de l'antiguitat abans no caigués en males mans.
Ens estan intentant matar per una col·lecció de gerros antics de vidre?
No són precisament gerros, senyor Vilaseca. És un autèntic museu clandestí. Una caverna secreta amb centenars, potser milers d'objectes inestimables de la història de la humanitat. Perquè vol fer-se una idea, tot apunta a que hi ha tres peces que destaquen sobre la resta. Les joies de la corona.
Quines peces?
La primera... L'única àmfora intacta feta amb vitrum flexile, un vidre flexible i rompible que dataria dels temps de l'emperador romà Tiberi. Diuen que l'emperador romà va fer decapitar el seu inventor per poc que aquell material tingués més valor que l'or. Suposadament, l'arxiduc va localitzar l'àmfora i la va protegir. La segona peça és la gran lent de Babilònia, elaborada amb cristall de roca, que servia als primers astrònoms per cartografiar les estrelles fa 3.000 anys. Fou el primer telescopi conegut, 2 mil·lennis abans que el de Galileu. En el Museu Britànic s'exposa una petita rèplica coneguda com lent de Nimrod. I la tercera peça, la més important, és l'esfera de Ptolomeu, salvada suposadament de les cendres de la Biblioteca d'Alexandria. Es tracta d'una esfera de cristall pur que, en rebre la llum d'una flama, és capaç de projectar mapes estel·lars. Si tot això és cert, aquestes tres peces només serien la punta de l'iceberg. Si tot això no és mite, a l'arxiu de la llum trobarem objectes com la copa de l'Isurg, el mirall de Faros o les esferes de l'himne al Haitham.
Un museu amb els orígens de l'òptica i la ciència?
Quan l'any 1914 va esclatar la Gran Guerra, l'arxiduc sabia que si els militars trobaven la seva col·lecció, l'espoliarien per finançar les seves carnisseries. Va precintar aquest immens arxiu de la llum a l'interior d'una cova a Mallorca per protegir la memòria del món, però va deixar la pista de la xarxa de vidre perquè algun dia algú que fos digne pogués obrir-ho.
I ara el mercat negre ho sap.
Només l'esfera de Ptolomeu, venuda en privat, val més que tota la col·lecció del Museu de Mallorca. Parlam de milers de milions d'euros. Aquests sicaris que vos persegueixen són els cans de bou d'algun col·leccionista megalòman o un fons d'inversió que vol posseir la història mateixa.
D'acord. Si la magnitud del botí és aquesta, ja sabem que estem morts si ens agafen. Ens hem d'avançar. Hem de trobar la tercera lent abans que ells. Núria, el dibuix.
Sí, el dibuix. Senyor Font, mireu. ens ha estat impossible identificar aquest instrument. No és un orgue barroc. És auster, de fusta fosca, d'una sobrietat gairebé militar.
Deixeu-me veure. No hi ha gaires detalls ornamentals, és cert. No em sona de res, així, a primera vista. No hi ha cap text acompanyant la imatge, com en el cas de Menorca?
Esperi. Deixi'm il·luminar el paper a contrallum. Fixeu-vos aquí baix, just sota el dibuix del teclat. La tinta està molt esvaïda i pràcticament es confon amb el gra del paper antic.
Què hi diu?
Sembla llatí. Posa Fratres Maris. I a sota, les tecles ombrejades de l'acord del diable. Però aquest text... Fratres Maris, germans de la mà?
Frares de la mà? Existia un ordre religiós amb aquest nom a les Balears?
Bona pregunta, Núria. La biblioteca és nostra. Hem de cercar entre els ordes mendicants que s'establien tradicionalment als ports per atendre els navegants.
A veure, franciscans, carmelites... Aquí, l'ordre dels dominics. Conventualització costanera. Sovint se'ls coneixia com els frares de la mà quan els seus convents es construïen directament sobre els penya-segats.
Dominics, a Palma, el seu gran convent va ser esbocat completament al segle XIX. No en queda res. A Menorca ja hi heu estat. Això ens deixa només una opció. A Eivissa.
A Dalvila, l'església de Santa Domingo. És un temple just a dalt de les muralles, mirant al port.
Deixeu-me comprovar l'inventari del patrimoni musical Pitius. Ah, aquí ho tenim. L'orgue de Santo Domingo d'Eivissa, construït al segle XVIII. Ha de ser aquest. I té sentit perquè l'arxiduc passava llargues temporades a Eivissa estudiant les salines. La tercera lent ha de ser allà.
Tenim un problema. L'home de la jaqueta de cuir sap que som a Mallorca. Ara mateix els ports i l'aeroport deuen estar vigilats pels seus contactes. Si comprem un bitllet cap a Eivissa a la terminal de Palma, no passarem de la sala d'espera. Ens interceptaran.
I de com hi anem?
Tranquils. Per això sou a ca meva. Els meus contactes van més enllà del món acadèmic. Tenc una mica el port de Sóller. Un vell llop de mar que té una llanxa ràpida de cabina tancada fora dels registres oficials. S'ha dedicat a assumptes discrets durant molt d'anys. Ens farà el favor de creuar-vos a Eivissa.
Sense preguntes?
No serà necessari. Sortireu de Sóller d'aquí a unes hores, de matinada. Arribareu a Portinatge, al nord d'Eivissa, abans de la sortida del sol. Des d'allà podreu arribar a Dalvila per camins secundaris. No serà problema trobar un mitjà de transport, no, senyor Vilaseca?
Cap ni un.
Senyor Font, no tenim paraules. Està posant el seu prestigi, el seu patrimoni i fins i tot la seva vida en risc per nosaltres.
Ai, m'heu fet molt feliç amb aquesta aventura, Núria. Mereixeu acabar-la. Anem, aprofitau per descansar una estona. Després vos duré cap a Sóller jo mateix per assegurar-me que embarcau bé.
Llop. Han vigilat el desembarcament del Cudi i les entrades de Palma. Ni rastre de Nassastre ni d'en Vilaseca. S'han esfumat en arribar a l'illa. Aquest guardaespatlles sap com moure's. Què fan?
Ai, no siguis curt de mires, Martell. No els cercaran pels carrers de Palma. Només els falta un alent. Sí, digui'm. Entesos. Sóller, a les dues de la matinada. No, cap problema. Sabem on desembarquen els vaixells fora de registre al nord d'Eivissa. Ens mantenim a l'espera.
Qui era? Quan sap que surten de Sóller?
Ah, era el client. Té ulls que travessen les parets i les muntanyes, Martell. La periodista i el seu guardaespatlles es pensen que juguen a espies viatjant amb una llanxa de contraband. Va, i ens els acaben d'entregar amb un llaç de seda.
Agafant l'equip i anant cap a Eivissa.
No siguis beneit. Moure l'armament a Eivissa d'urgència aquesta nit és un risc innecessari i ells ens duen avantatge.
Que es deixem anar? I si s'escapen en la peça?
No, no s'escaparan, perquè no tenen on amagar-se. Que facin la feina bruta, que entrin a l'església, obrin l'orgue i treguin la tercera lent per naltros. Quan tinguin les tres peces, hauran de desxifrar el mapa complet de l'arxiduc. I això requereix un refugi segur i molta informació d'arxiu.
Tornaran a Mallorca.
Exacte. El client els coneix millor del que ells es pensen. Sap perfectament quins fils tocar perquè es moguin cap a la nostra trampa. Deixa que creguin que duen l'avantatge. Quan tornin a posar un peu a l'illa, els estarem esperant per tancar la gàbia.
Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Accorde Agency per Ivetres Ràdio. El mite s'ha fet realitat. La protecció del museu secret més gran de la humanitat depèn d'unes lents de vidre. En el pròxim episodi, na Núria i en Ramon cercaran dins l'església de Santo Domingo de Dalvila, però el parany ja està muntat. Podran escapar del depredador? Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca,